I des d'Antena Cara obrim una nova pàgina en aquest diari de bord per a seguir el recorregut que està fent aquest roquetero, Pau Hidalgo, la seva iniciativa de donar la volta al món en bicicleta. El passat 1 de gener va començar la seva aventura, ja porta 114 dies i més de 10.000 quilòmetres recorreguts. Hola, què tal? Molt bon dia, Pau.
Molt bon dia, com estàs?
La darrera connexió al nostre diari de bord va ser quan et trobaves a Àsia, concretament a Vietnam. Ara ja et trobes a Oceania. Fer-nos una mica de resum com ha anat la teva trajectòria, la teva aventura pel continent asiàtic.
Pues va anar molt bé allà. Jo crec que el país que més m'ha agradat en diferència justament va ser Vietnam, el primer de tots. Potser pel clima, que va ser el que menys tenia un clima menys extrem, tot i que al principi vaig acabar una mica avorrit de la humitat, perquè tots els dies plovia, tots els dies me feia boira, amb la qual cosa vaig estar humit potser durant 2 setmanes i ja era horrible aquesta sensació, però els paisatges eren espectaculars. Després d'allà que vaig passar cap a Cambodja, en un país molt raro, és a dir, no l'ubicava al mapa, no tenia cap idea sobre aquest país, i em va agradar molt perquè era sensació de zero turístic i jo vaig poder sotar molt. L'únic era molt, molt, molt calorós. Tots els dies rodaven sensacions de temperatures per damunt dels 40 graus. Era molt complicat allà poder rodar bé. Però la gent supermaja, a part, era tot molt fàcil, tot i que no parlava gens d'anglès. Anàvem tirant de traductor mòbil entre espanyol i cambojano i mos fèiem entendre. I vaig poder visitar les ruïnes que són xulíssimes de la ciutat d'Angkor, si no m'acord què es diu. I després vaig seguir cap a Tailàndia. A Tailàndia va canviar totalment perquè és un país bastant més turístic i no és tan sec, perquè Cambodja és bastant destriant més sec. I a Tailàndia tot molt més fàcil, tot ho podia parlar en anglès i no hi havia cap problema. I allò, una de les coses que vaig veure que més m'agrada de diferència és poder veure elefants salvatges asiàtics a la selva més antiga de més antiga tropical del món, més antiga inclús que l'Amazones, i simplement vaig anar a prova si us deia o no, i em vaig trobar dos, i va ser un moment fantàstic. Molt bé, la gent sobretot fantàstica.
Suposo que, com molt bé expliques, paisatges fantàstics, molta muntanya, també molt de desnivell, i potser l'etapa més dura per les teves cames?
No, creu-me que les etapes dures són més per calor que per distància o per desnivell. La deshidratació els primers dies ho vaig gestionar molt malament. Llavors, un dia mala gestió de deshidratació, ho pagues 2 o 3 dies.
I del continent asiàtic has passat a Oceania, et trobes a Austràlia, suposo que diferència de paisatges, no?
Totalment. Tot i que al principi era una mica més verd, estava jo acostumbrat a passar entre arbres de 10 i 15 metres, com tots els d'Àsia, que allò eren xules, precioses. Aquí que han passat i n'hi ha arbres fons, com els que nosaltres tenim el Mediterrani, i després han de passar els arbustos, i ara ja, si veig un arbusto, puc donar gràcies, perquè ja tot era des d'un pam d'alçada i poc més. Estava a poc a poc baixant el nivell de la vegetació tirant a desàrtic, perquè demà ja comença la zona desàrtica, així que hi ha vegetació, però res, el rosset, que no hi ha res més, una sombra.
Això vol dir que també de poblacions poques i potser molt separades, no? Tens una sensació de molta solitud?
Absoluta, absoluta. On estic ara mateix, l'anterior parada, és a dir, l'anterior parada és una gasolinera que tenia un càmping al costat, no és que sigui un poble ni molt menys, està a 140 quilòmetres. Perquè et facis una idea pel mig, vea? Res. Carretera i arbusteig. És una via absolutament res.
Això vol dir que aquí a Austràlia serà el país on faràs més quilòmetres cada etapa, o en total?
Sí, espero que sí. Els primers dies no, perquè també m'ha costat molt, perquè m'he acostumbrat d'Àsia, que ja estava rodant sense portar l'aigua damunt, sense portar mitjà, llavors això em traia fàcilment 10-15 quilos de damunt, llavors podia anar bastant més ràpid. Aquí quan m'he tornat a fer aquests 15 quilos, més a part, les temperatures molt altes, i al nord, des del nord, fa un clima tropical, com el qual era molt, deshidratava molt. Llavors, els primers dies vaig fer molts pocs quilòmetres, vaig començar a 60, després 80, després 100, ja he portat 2 o 3 dies 140, 150, i ara que vindré a la zona desèrtica, no sé com respondre el cos. Espero que pugueu caure bastant ràpid. Demà, per exemple, la intenció és fer 180 quilòmetres, però del que vull al que puc, de vegades que no coincideix.
És a dir, i les previsions que tens de temps per estar a Austràlia i quilòmetres a recórrer?
Me queden per davant. Ara mateix estic a uns... en total en 5.500, em porto uns 1.000, doncs tindré uns 4.500 per davant. I de vegades, fins a arribar a la costa, que és a la zona allà, doncs més fàcil. Més que com 1.300 o 1.500 quilòmetres. Necessites 2.300, 1.600, seran els més complicats del viatge, fins al moment, crec. I després ja tornarà a ser fàcil perquè es costa i a poc anir entrant cap a l'hivern, amb la qual cosa, contra més fresca faci, més ràpid podré anar i més fàcil s'hi ha de passar.
Altres vegades que han tingut l'oportunitat de conversar amb tu ens dies que a Austràlia et feia una especial ganes de visitar-la. S'han complert o s'estan complint les expectatives que esperaves d'Austràlia?
Sí, és a dir, el sentiment és d'aventura i de tindre molt poc, sí que tinc el control de la situació, però molt menys que tots els altres països, perquè aquí depèn una miqueta més d'altres factors, de tenir una miqueta més de sort, perquè als altres llocs, doncs, que sigui igual aigua, doncs està cap bé. Fins a 20 quilòmetres com a vols, trobaràs un súper, trobaràs una casa, trobaràs qualsevol cosa. Aquí no. Llavors, este factor, per exemple, que tu vas ser el 4 o 5è dia, m'ha tocat parar una caravana per demanar-los aigua, perquè encara estava a 20 o 30 quilòmetres on volia parar i portava ja una hora pràcticament sec. I van parar, superencantador, el senyor, va donar 3 litres d'aigua, però això que aquí depèn també una miqueta de generositat de potser fer els cotxes que em vulguin donar líquids. Llavors, aquesta sensació que jo esperava d'Austràlia, que era el que fos difícil, de moment ho està sent bastant, perquè a poc a poc m'estic acostumbrant, però no sé, a partir de demà que comença el res, anar en bici per limbo durant diversos dies, mentalment tinc curiositat de saber com serà, però bueno. I el que més cosa m'he fet, que tot era a nivell de la fauna, bé, no he tingut cap problema. De moment, els que més problemes tinc són mosques, que són molt punyeteres, n'hi ha 45.000, porto estar una malla per a la cara quan estic fora, perquè si s'estiquen els ulls, s'estiquen les nas, són supermolestes. Però, per exemple, este matí, quan m'he despertat, avui he dormit al mig, no havia absolutament res, i este matí, per exemple, quan m'he despertat, havia un gos salvatge, doncs. Dirien un gos salvatge, però encara diria que un cocodril o millor que altres coses més grans, però res, de moment cap animal així perillós.
I quan et trobes gent, com per exemple comentaves, per a demanar-los aigua o et comenta alguna persona que et trobes i et veuen anant en bicicleta carregat amb la tenda de campanya i a més com comentaves, amb aquesta mosquitera al voltant del teu cap i del casco, què et comenten, què et diuen?
Doncs pues, ja de tot, m'he trobat gent que els flipa el saber que la volta que estic tirant i que no entenen molt bé perquè estic anant cap aquí a tota aquesta zona desèrtica, però és que no hi ha alternativa per acabar a Sydney. I quan els dic que vaig a Sydney, diuen, no els explota el cap. Hi ha d'altres que no, que ho donen com el que va comprar el pa. Llavors, els que no, jo ho puc entendre perquè per a mi no està sent tant i tant, però vist des de fora crec que ha de ser molt gran, perquè jo ho he normalitzat algú que no és normal aquesta sort de pues, 150 quilòmetres per sol pedalejant i amb tus coses i portant-ho tot damunt i dormint al ras. Llavors m'estic trobant una miqueta de dos, però bueno, per sort aquí tothom és supermajo. Ven-los i val, perquè són quatre gats i no són majos entre ells, malament. Però bueno. Ah, i mira, si vols te puc explicar una cosa que no he explicat en cap moment, perquè crec que una cosa que em passa en Instagram, que a vegades explica les coses en un o dos minuts, costa moltíssim perquè has de donar una miqueta de context, una miqueta de base, és molt complicat. Aquí, al nord d'Austràlia, doncs, es troba la major comunitat d'aborígens. Els aborígens són un 2% de la població, hi ha molt pocs, però tots es troben pràcticament aquí al nord. Llavors, per a mi, jo la primera vegada que veia aborígens, perquè n'hi ha aquí a Austràlia, que cago una altra illa de per aquí del Pacífic, però n'hi ha molts més. Llavors, quan anava a alguna ciutat, tu us deies que la gent no interactua amb ells. És com si fossin coloms, com si fossin gats, que estan a la ciutat, els toleren, però la gent blanca no interactua amb ells. Llavors, claro, a mi se'm xocava una miqueta de que era algo serà. Perquè jo, per exemple, quan arribava a la ciutat, a mi eren supersimpàtics, de come on, tots animant-me i tal, no sé què. Llavors era una sensació rara de a mi són simpàtics, però la gent d'aquí no són simpàtics amb ells, què passa? I inclús un dia un m'ha vindre a parlar i després de parlar i tal, i superalegre el senyor, em va donar una sensació supertrista perquè l'última frase de la conversa va ser i moltes gràcies per dir-me hola. Llavors això em va trencar el cor de hòstia, fins a quin punt estan apartats de la societat i no, de totalment diferenciats, de que no s'hi fan cas, però algú que et dona gràcies per saludar-lo. Hi ha un foraster com jo, que també és molt anglès, et pots imaginar, que no res de l'altre món, la conversa no pugui ser molt més. Llavors, la seva mirada me dona una miqueta de pena perquè és com si fos una mirada així com a infantil, trista i alegre a la vegada una miqueta, però que no entenen molt bé el món que estan vivint. Com a que, com si te solten a un lloc i dius, no estic entenent el joc que estic jugant, em fan jugant a això. Llavors, és una sensació super rara i que em dona molta tristor de com aquí estan gestionant aquesta situació social, no sé com dir una miqueta, perquè segur que ells, molts d'ells no treballen perquè tenen una paga de l'Estat i tal, pues ja que els han robat les terres, bàsicament, i els donen a canvi com un salari pitadici o no sé molt bé, alguna cosa així m'han explicat, llavors tenen molts problemes d'alcoholèmia. Llavors, aquests problemes d'alcoholèmia i juguen molt en guetos o molt entre ells només, llavors tenen molts problemes també de violència domèstica i tal, no sé què. Llavors, tots aquests problemes fa que la gent blanca los aparte una miqueta del seu dia a dia per a que no volen problemes d'aquestes coses. Llavors, tota aquesta sensació és tan rara i està des de fora, perquè quan tu algú és molt simpàtic, però la gent no simpàtica en aquesta gent, és super rara i és molt complicat això explicar des de Instagram, perquè és llarg d'explicar quan té aquí una xapa que no veies, però perquè hi ha molts punts de vista diferents, no? De com, des de dins, com ho veuen, de per què la gent està així, una miqueta el context general,
que
com jo ho veig també.
Suposo que aquest viatge que estàs fent, Pau, a part dels paisatges, de l'esforç físic, també tens molts inputs, sobretot, com dèiem, de paisatges, però també de contacte amb la gent, en societats, en les maneres de viure, i tot això que te va omplint, i com ho portes, com ho gestiones mentalment totes aquestes sensacions, com aquesta història que ens acabes d'explicar dels aborígens?
T'ajuda bastant a empatitzar en molts tipus de persones, que això sempre és una eina superpotent, poder empatitzar, no? Poder-te ficar al lloc de l'altre, i per desgràcia m'està traient l'habilitat dels prejudicis, perquè el prejudici és una eina que tenim els humans per a resoldre situacions ràpidament, no? Vale, quan passa això, tinc que pensar aquestes coses, no? O quan veig aquestes persones, tinc que pensar que tal cosa és perillosa. Per què? Perquè aquí també al nord, la gent blanca, tenen pinta de xungos, de malos de pel·lícula, és a dir, tios, barbuts, tatuats, enormes i tal, però quan els hi vas a parlar, són super simpàtics, són super agradables, però tu t'entres un d'estos i penses, ni a conya, me cruzo en este. Però a la que has parlat en un, dius, que simpàtic era este, però estem, parles 4 o 5 i veus que tots són iguals de simpàtics, llavors, els prejudicis que jo tinc no serveixen absolutament per a res, perquè és que no parlaria amb ningú i no parlaria per tonto, perquè després parles amb ells i tots són super simpàtics i tal. Llavors, m'està portant aquesta part de poder empatitzar, però també estic perdent prejudicis perquè les estan trencant. Llavors, en part és bo, però en part és dolent, perquè és una eina vital que tens de les humans, però bueno, mola. Poder anar engranant això, absolutament, absolutament. I al quart o al cinquè ja li vaig dir, i que sapigués que aquí m'heu trencat els esquemes, perquè que tingueu pinta, perquè te facis una idea, són de típiques pel·lícules americans, dels moteros, dels Harris i tal, doncs, aquestes pintes. Llavors és, on d'estes te'ls dos zero amigable, doncs ho són i molt, almenys aquí al nord d'Austràlia, doncs no sé com trobaré, però la major part d'aquí són així i són super agradables.
I aquesta és l'aventura que està vivint aquest roquetero amb el seu Makuto, amb la seva bici, amb la seva tenda de campanya, pegant la volta al món. Recordem, Pau, que tot això és per una causa benèfica, és a dir, que estàs recollint diners per cada quilòmetre que fas per al projecte EMA, per a la lluita contra el càncer. També expliques aquest projecte a la gent que et trobes?
Sí, ja veus que sí, ja veus que no, perquè em dona una miqueta de vergonya, perquè em fa sentir com a molt flipat de dir sí, perquè estic fent això i no hi que pensen, ai, mira, teu, que bona cosa, no, vi. Llavors, ho estic allà quan algú que ha volgut donar molta conversa i que em va preguntant i preguntant, llavors al cap d'un o dos minuts potser li ho explico, però primer es ho explico perquè em fa una miqueta de puro, tot i que potser anar-ho explicant m'aniria millor, perquè avui, per exemple, on dormo gratis, perquè gràcies a una parella que em vaig trobar i que els vaig explicar la història, m'hi han dit, no vist un dormir gratis als càmpings i tal, no sé què més de comptes, dic, no, sap un poc a pagar si dormo en un càmping. I llavors aquesta parella s'ha dedicat a trucar a tots els càmpings que has acordat i que passa fins arribar a la costa per intentar que em donen si gratis i tal. Llavors, potser és que ja no la gent diria, hòstia, potser que fa el bo i s'ho intenta ajudar encara més, no?, per aquestes coses. però no, de forma ambientada em poso a vegades d'explicar-ho.
I de moment com va aquesta recollida de fons?
Pues ara no et sabria dir el dato, perquè l'última vegada va ser fa un mes atrás, així que no et vull dir un dato perquè potser ha pujat molt, potser no ha pujat, no ho sé, ara mateix com ha anat.
Pel que fa a visites turístiques, passaràs, comentaves, per Sydney. Per quines ciutats tens previst passar-hi?
Les principals, o és que aquí la costa és per on passaré, és on està la Gran Muralla de Coral. Llavors tota aquella zona és bastant turística i les dues ciutats més grans són Brisbane, no sé com se pronuncia, Brisbane i Sydney, que estan les dues a la costa. Però aquí una miqueta la gràcia és més la part natural que no les ciutats com a tal. Bueno, Sydney sí, perquè està l'òpera i aquestes coses, suposo que hi haurà algú més a veure, però bueno, no tinc res planejat, igual que nosaltres, tampoc ho tenia molt planejat i bonat. Bueno, aquí, per exemple, al nord, que això no tenia previst, estic aprenent bastant sobre la Segona Guerra Mundial d'aquesta part del món, que jo no tenia ni idea que havien participat, que aquí els havien atacat i totes aquestes coses. Llavors ara estic fent turisme més històric de forma totalment involuntària, però que m'encanta perquè, per exemple, la Tria es penja una foto que és espectacular de la Segona Guerra Mundial dels aborígens a l'exèrcit australià i és un contrast que dius, sembla una foto de fa molts segles atrás de reconquistant això, i eren els aborígens ajudant a l'exèrcit australià per a ubicar-se, per a trobar recursos d'aigua i tot, doncs ho estan ajudant. Llavors, estic aprenent aquestes cosetes, que és turisme històric, però mira, per casualitat.
Estem fent aquesta videoconferència directament des de Roquetes a Austràlia, on es troba Pau Hidalgo, que en Roquetero, que amb la seva bici està donant la volta al món. I, de fet, suposo que tens feedback, contacte a través de la gent, a través d'Instagram, comentaris que en diuen. Suposo que sempre hi ha alguna gent que et comentava que o potser dubtava de que series capaç de donar la volta al món. De moment podem dir que ja has fet gairebé mitja volta, te'n falta mitja volta més. Què els diries a aquesta gent que dubtaven una mica de... en baix de jove, en una bicicleta, amb ganes de pegar la volta al món?
Pues te diré que la veritat no havia gent que dubtava més jo. És a dir, m'estic cansant a la piscina, sense saber si hi ha molta aigua i tocar el fons o no ho sé. I la gent era més en plan, pues bueno, o sigui, s'ho ha decidit, s'ha anat pot i tal, sense saber que detrás, no, jo no estava tenint tan segur. Llavors, no sé... El que he anat aprenent, això és que a vegades que no necessitem tenir tot tan planificat, tot clar, tot el material perfecte, tot saber-ho, totes les tècniques de supervivència, se van aprenent pel camí, se van millorant coses, faria moltes coses diferents ara si tornés a planejar. Bueno, no faria tantes coses diferents, algunes coses es planejaria diferent, però al final saps que vas aprenent bastant sobre la marxa i que per això és tan complicat com sembla.
I després ja suposa que preparant el trasllat al continent americà, com penses fer aquest trasllat d'Austràlia al continent americà?
Pues la idea inicial era passar a Xile per anar pujant cap a dalt, però donant la situació una miqueta política que estava venint als Estats Units, estic descartant l'opció de no anar als Estats Units. Llavors, tots els quilòmetres que anava a destinar a córrer pel continent, pel país nord-americà, potser ho desplaço a altres zones de Sud-amèrica o potser en lloc d'anar d'intentar estar a la Patagònia. Estic ahí una miqueta perquè llavors no sé si aniré a Xile i anar cap amunt o potser començo des de dalt i veig cap a baix, perquè si vaig directament cap a la Patagònia és hivern. L'hivern Patagònia és molt fred, amb la qual cosa és mala idea el poder anar, però tinc que acabar de tensar una miqueta el recorregut per allà, perquè se m'estan trencant una miqueta les idees, però bueno, tot sigui aquests problemes de decidir què vas a visitar i què no em calaritzar.
I quan creus que més o menys tindràs clar com enfocaràs a aquest trajecte d'aquí? Quants dies aproximadament?
No sé, la veritat que ara mateix no hi ha res més allà de ja fes que ja tingui curiositat. El problema número 1 de dos dies, que ja es plou guarda el problema, i després ja estaré a la costa, segur que el cap li dona per a divagar en altres coses i poder buscar informació, perquè al final hi ha bastanta informació de, doncs, per exemple, a Patagònia si fa molt de vent, doncs, mirar els mesos que fa menys vent, si és possible o si no, si hi ha carretera o si m'hi tocava passar per... no ho sé. Llavors, suposo que al final del trajecte d'Austràlia hores i ja menys si començo cap a dalt o començo cap a baix.
Pau, estarem en contacte a través del nostre diari de bord des d'Antena Caro, seguint la teva aventura en aquesta volta al món, aquest projecte benèfic per a recaudar fons per al projecte EMA, que està investigant sobre el càncer de mama. Pau, moltes gràcies per atendre un dia més la nostra trucada, que vagi molt bé aquesta travessa pel desert, que mentalment doncs, estigues amb moltes ganes de fer-ho, i fins la propera connexió. Ànims, Pau.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.